Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Amb ell, durant els propers minuts, repassarem els temes més importants que marquen l'actualitat de l'Església a casa nostra, però també al món. Ens interessa saber, entre altres, com es viu des de la diòcesi de Sant Feliu el procés sinodal que impulsa el Papa Francesc arreu del món. Aviat, el bisbe Cortés també fa 75 anys, moment per presentar la seva renúncia al Sant Pare. Quin balanç en fa del seu ministeri? Com li agradaria que fos el futur bisbe de Sant Feliu? De seguida li ho preguntem. Abans, però, deixeu-me que us recordi que, com sempre, a la recta final del Paraules de Vida arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Senyor bisbe, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Molt bon dia.
De fet, és la primera vegada que ens acompanya al programa, oi?
Sí, exacte.
Estem contents de rebre'l aquí. De fet, el bisbat de Sant Feliu de Llobregat, crec que estan d'aniversari, no?
Estem d'aniversari, no exactament, però són 18 anys de la fundació, sí. Des del 2004.
18 anys, sí. Per tant són molts anys, no?
Si ho comparem amb les diòcesis més veteranes, són molt jovenets encara.
Jovenets, però amb experiència i amb feina, amb molta feina feta.
Sí, exacte. Si més no, una feina intensa, no només per la situació urgent de reviure i viure una església, en aquest cas particular, com és la de Sant Feliu, sinó també pel context de l'evangelització i de la premura, diguem-ne, de les qüestions i els problemes que tenim davant.
Molts problemes. De fet, una de les seves últimes glosses parla precisament d'això, diu, amb el títol Cridats no seduïts, parla de les dificultats que tenim avui dia al món i parla també del soroll, del molt soroll que hi ha, que fa que potser no estem pendents de les coses que sí són realment importants.
Sí, és molt típic de la nostra situació actual, fer cas de sorolls o de missatges seductors més aviat que missatges de tu a tu, de paraules que fan créixer, que reps el cor i mires de respondre amb el cor. I no és només un problema d'evangelització, sinó un problema de tot arreu, una societat que viu d'impressions més o menys superficials, d'acció i reacció, d'estímuls i resposta estimulant. No arribem a una captació d'un missatge personal que puguis assumir, integrar i després respondre des del cor.
De fet, parla, no?, en aquest text també dels molts missatges, de la multitud de missatges que rebem avui dia, no? O sigui, ja la persona sempre va acompanyada d'un aparell, d'un mòbil, que a través d'aquest mòbil el que va rebent molta informació, no? I aquí és on s'ha de destriar.
Sí, quan treballava més directament en pastoral juvenil, sent encara rector, es va fer un estudi sociològic del nombre de missatges que rebia un jove al llarg del dia, de tot tipus. I era impressionant el resultat, perquè, clar, si diguessis, home, si cada missatge fos positiu per al creixement i per a la maduració de la persona, benvinguts, però la majoria, la gran majoria de missatges són estímuls que no acaben de passar per una reflexió o una assumpció profunda.
De fet, fins i tot reflexiona, no?, al voltant de la llibertat, no? De que sembla que som molt, que tenim molta llibertat, però no, som esclaus.
És clar, és a dir, per nosaltres la llibertat és fonamental en escoltar i de respondre des de la pròpia del jo més profund, de la llibertat del jo més profund. Què passa? Que si el missatge estimula les capes més, diguem-ne, superficials de la persona i responent des de les capes més superficials, no creixem com a persones i, per suposar, no creixem com a cristians. Per nosaltres l'intercanvi dialogal, autènticament dialogal, de paraula al cor i des del cor respondre a la paraula, per nosaltres és fonamental.
Estem immersos, senyor bisbe, en el procés sinodal, un camí que ha de culminar l'any que ve, a l'octubre del 2023, a Roma. Com ho estan vivint des del seu bisbat, des del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, tot aquest procés?
S'ha de dir que es va venir al sobre la convocatòria de la sinode i la participació de la sinode una miqueta d'una manera sobtada, sense una preparació prèvia d'un any, dos anys, com són els sinodes. Però cal dir que compartim amb la majoria de les diòcesis i comunitats cristianes un efecte ben positiu després de situacions de pandèmia i de problemes de tot tipus que l'Església es convidi a participar. I això ha estat molt ben rebut per part de les persones concretes. Aleshores, ha hagut una resposta, jo diria, més enllà de les expectatives que en un principi podien tenir. Resposta de la gent. Ei, ens demanen, es pregunten, es demanen la nostra opinió sincera sobre l'Església, situació i com l'Església pot ser més sinodal, pot caminar més junta, més com a poble de Déu.
De fet, és importantíssim, no?, el paper, és dir, que tots caminem junts, no? O sigui, l'Església el que vol en aquest cas, i el que el Papa Francesc vol encapçalar, és la implicació de tothom, no? O sigui, no siguin només religiosos, sinó també laics i laiques que agafin més protagonisme del que ja tenen, potser.
Sens dubte, sí. Cal dir que hi ha diòcesis, moltes diòcesis, ja havien fet un esforç sinodal, per exemple, Vic, conec més a prop. I nosaltres mateixos, sense un plantejament d'engegar un sinode, pròpiament dit, si hem cridat com a objectiu d'estar durant dos anys a la participació sinodal, és a dir, al caminar junts, sentir-se poble al costat d'un altre, al costat del conjunt, i veure's integrat dintre de d'aquesta marxa eclesial. Això com a actitud. Ara, el fet que hagi estat una invitació des de Roma pel Papa i que se'ns demani una aportació del nostre parer concret, doncs això ha fet que la gent s'animi i realment ha hagut una resposta molt positiva.
I estan contents d'aquesta participació.
Sí, sí.
Un camí sinodal que, com diem, ara continua, ha de fer-se, ara comença aquesta fase també intercontinental, i a partir d'aquí el procés que s'engegarà també durant tot el 2023 fins a arribar a l'octubre, oi?
Sí, jo sincerament crec que hem d'estar molt alerta perquè no es produeixi un cert desencís, perquè el cristià d'una comunitat concreta, d'una parròquia, que ha participat i ha fet l'esforç per reunir-se i dialogar i aportar la seva, pot ser que, arribat a aquests moments continentals i intercontinentals, es perdi la seva participació, tant de persona com a grup. I diu, escolta, no havíem dit nosaltres per on apareix. Clar, a aquests nivells és impossible que les aportacions més concretes i petites de comunitats i de persones es vegin reflectides i pot ser que produeixi un cert descensís.
És a dir, que no es dilueixi el
Exacte.
Missatge inicial.
Que no es dilueixi. I sobretot la gent no ho ha d'entendre. De fet, la comissió que redactarà el que es diu així Instrumentum Laboris, que serà la base sobre la qual treballaran els bisbes i els participants del sínode, doncs serà fruit d'una lectura, interpretació sincera i meditada i acurada d'aquesta comissió. Clar, la comissió continental, després la comissió intercontinental, clar, són molts milions d'aportacions i d'intervencions que s'haurien de reflectir. I clar, no és qüestió d'anar a veure si aquest paràgraf està o no està.
En tot cas, s'ha de garantir, no?, que la feina Exacte. També que fan, no?, les persones que condueixen aquest missatge, no?, que arribi a bon port. No?
Exacte. El compromís d'aquestes comissions, i jo crec que es complirà, neixerà d'una escolta sincera i atenta del que s'ha dit, no?
Uh-huh. El paper de laics i laiques a les tasques pastorals, senyor bisbe, és essencial. En el cas de Sant Feliu de Llobregat, del bisbat, com està aquesta situació?
Mira, per un costat ens veiem necessitats de més participació, més implicació, més participació. En quin sentit? Ara el sinode, la gent s'ha pronunciat en molts aspectes, lliurement i sense cap tipus de limitació, però això només és un aspecte de la sinodalitat. El segon punt és el més costós. És el que pertoca al que jo he dit, em compromet a col·laborar per fer-ho. I en aquest punt és on nosaltres trobem una miqueta més de mandra o del que sigui. De vegades són raons de tipus pràctic. Un pare de família, una mare de família, el treball fora de casa, el treball familiar, el treball com a ciutadà, com a membre d'una associació que sigui. Això demana molt de temps i demana molt d'esforç. Ens sentim molt a gust quan es demana, tu què penses? No, penso i dic, i voldria que fos escoltat en la meva aportació. Però arriba el moment de la veritat, que vol dir, has dit, eh? Doncs bé, et trucarem per formar part d'una comissió.
I llavors aquí?
És la qüestió. Hem de ser sincers, i els laics, gràcies a Déu, tenen voluntat de participació, però no sempre són capaços. Per exemple, nosaltres tenim establement instruments de sinodalitat i de participació, com són els consells parroquials, pastorals, arxipestals, de vicaria, el consell pastoral diocesà, el consell presbiteral, el consell d'economia i tot plegat. Molt bé. Ens trobem que els que són responsables de convocatoris d'aquestes instàncies, doncs, han d'insistir i veure, i la resposta que han de tenir, clar, és sempre molt més minsa del que esperaríem. Uh-huh. Però hem d'entendre, avui la gent està molt ocupada. Uh-huh. No sé si després d'un discerniment d'allò que he de fer, sinó està realment ocupada per mil instàncies.
I llavors el compromís potser minva, no?
Exacte. Uh-huh. Ja voldríem nosaltres que tots els que parlem després estiguin disposats a treballar.
A treballar. Uh-huh. Senyor bisbe, també, de fet, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat hi ha molta activitat. De fet, crec que ara una que tenen important i més imminent és el 23 d'octubre, el diumenge 23 d'octubre, que hi ha l'ordenació de dos seminaristes com a diaques.
Com a diaques, sí. Uh-huh. Sí, sí.
És una bona notícia aquesta, no?
També. És molt bona notícia, totes les ordenacions per nosaltres són molt bona notícia. A veure, no només pel que significa una ordenació concreta, uns joves que han lliurat la seva vida absolutament al servei del poble de Déu i del nostre Senyor, sinó pel que hi ha al darrere, perquè una vocació sempre és una maduració d'un procés moltes vegades invisible, que es pot esbrinar, no?, quan mires la biografia de molt jove, però aparentment invisible d'una comunitat cristiana, una família o uns moviments. Hi ha un humus del qual neix, per gràcia de Déu i de tant en tant, una vocació d'un jove generós, d'una jove generosa que diu, mira, la meva vida, que sigui per a Déu i sigui per als germans, absolutament. Uh-huh. I em poso a disposició d'aquest servei, d'aquesta missió. Això és el que nosaltres celebrem més que res, no? I donem gràcies a Déu, perquè de tant en tant es fa aquest regal.
Dos noms propis, no?, que són Manuel Sagrado Corazón Rodríguez Garrido i Josep Sallarés, no?
Exacte. Són històries, són joves, un d'ells és un adult, perquè tenia la seva professió, el seu treball, el seu negoci, i ho va deixar tot i va entrar al seminari. I l'altre és també un jove, una mica gran, no arriba a 30 anys, però també tenia la seva carrera, vull dir, era un universitari i va viure una experiència de Jesucrist suficientment forta com per a dir, bueno, jo crec que ja em demana lliurar-me per amor i per servei al nostre Senyor.
Uh-huh. El bisbe Agustí Cortés fa poc que ha fet els 75 anys, per tant és moment de posar el seu càrrec a disposició del Papa Francesc. Ja ho ha fet?
Ja ho he fet, sí. Uh-huh. Ja ho he fet, el compleixo ara el dia 23, precisament, el mateix dia.
Ah, el mateix dia.
Sí, sí. Però la carta l'he fet abans perquè ho tinguin present. Altra cosa és que tingui un efecte immediat, perquè el que veiem és que...
De fet, encara hi ha, no? Hi ha algunes diòcesis que estan pendents, no? Com Girona, per exemple, no? Que estem molt pendents de que es nomeni un nou bisbe. Per tant, què n'espera? Que potser encara s'allargarà una mica més la seva tasca?
Pues no ho sé. No ho sé. Depèn de moltíssimes coses. Normalment triga. Jo suposo que triga, i de vegades també ho hem comprovat, perquè no és fàcil trobar persones adients per la situació d'una comunitat concreta. I, per altra banda, els informes són molts, i clar, que coincideixin en candidats no és fàcil. És tota una feina. I de vegades és més fàcil perquè sembla que hi ha molta més coincidència. Mira, podria ser aquest, i la gran majoria diu que d'acord i que endavant.
I com creu que ha de ser la persona que el succeeixi? La persona que ocupi el seu càrrec?
Seria una pretensió dir que voldria que hi hagués continuïtat, perquè avui en dia la tasca pastoral és molt personal, és a dir, la persona compta la seva sensibilitat, la seva història, el seu tarannà davant la tasca del servei pastoral, però jo no m'atreveixo a dir. Sí que, per l'experiència que he tingut al llarg de la meva vida, sí que demanaria que el poble de Déu fos atès no d'una manera de canvis radicals i sobtats, sinó d'una certa, continuïtat. És a dir, el que el poble ha estat vivint al llarg dels anys, nosaltres hem tingut objectius de curs per afavorir la unitat interna, doncs que hi hagués aquesta certa continuïtat. Es garanteix d'una manera si, per exemple, ara es fa cas del sínode. I...
De fet, ara aquests dies parlem del papa francès, dels canvis que està fent també a la Cúria Vaticana i que és una mica el disseny del que ell vol que continuï un cop ell no hi sigui al capdavant de l'Església. No sé si seria més o menys la idea, una idea, no?
Cal dir que els canvis, hi ha una dimensió superficial dels canvis, que si aquest dicasteri, que si aquesta estructura, però en realitat el que el papa està cridant no sé, és a un canvi una mica profund o una mica més profund que s'ha de projectar a l'exterior, però sobretot canvi profund de persones que diuen no, aquí estic en aquest despatx ple de documents i de trucades i tal, però estic evangelitzant i per tant tot el que suposa la tasca evangelitzadora i missionera de l'Església és meva, també.
Senyor bisbe, se'ns ha acabat el temps. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta primera vegada aquí al Paraules de Vida.
Quan vulgueu, eh? Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Ja fa dies que no parlem del sínode de bisbes sobre la sinodalitat que se celebrarà justament l'any que ve per aquestes mateixes dates a Roma. Alguns dels qui van participar molt activament durant el curs passat, treballant els materials preparatius i formant grups en l'etapa diocesana, n'estan una mica decebuts perquè no se'n parla. Recordem que ara ja s'està acabant l'etapa continental de recollida dels resums nacionals, i ben aviat es començarà a elaborar els materials que a nivell mundial hauran de treballar els bisbes l'octubre de l'any vinent. Doncs bé, el papa francès, diumenge passat, aprofitant les paraules espontànies en la pregària de l'Àngelus, va anunciar que el sínode s'allargarà un any més i que, per tant, hi haurà una fase que durarà tot el mes d'octubre de l'any 2023 i un altre que durarà tot l'octubre de l'any 2024. Alguns experts pensen que durant aquest temps entremig potser hi tornarà a haver una altra etapa diocesana de recepció i de selecció d'unes conclusions finals que s'assumirien al final del 2024. Per tant, la nostra percepció és la de constatar que el tema no sembla pas mort, sinó que més aviat és ben viu. Per exemple, aquesta setmana, a Barcelona, hi ha hagut l'obertura del curs del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia dels Jesuïtes, amb la conferència sobre el sínode de la teòloga aragonesa Cristina Hinojés Sanz. Recordem que ella ja va participar en la inauguració del sínode a Roma l'octubre de l'any passat i que és membre escollit d'una de les comissions de treball. En la seva ponència va tornar a insistir en la necessitat d'escoltar els exclosos en l'Església i va parlar d'aquells que estan als marges, a la perifèria i la frontera de l'Església, com són joves, persones en situació de pobresa, dones, comunitats LGTBI, sacerdots secularitzats, etc. I va afirmar que ens hem de plantejar com donem veu als qui nosaltres mateixos hem relegat aquests llocs. Perquè si en el puzzle de la sinodalitat ens falten peces, no hi haurà sinodalitat. Posant un exemple, va dir que les dones seguim als marges de l'Església, tot i que ara algunes dones tinguem certa visibilitat. Hem de seguir parlant des d'aquests marges, perquè és el millor lloc des d'on es mostra la realitat de tantes dones al món. Tot i que ella està esperançada i il·lusionada en les possibilitats del sínode, també va reconèixer les dificultats i limitacions, moltes vegades provocades per les mateixes reticències internes o el risc que els debats que estan aflorant quedin diluïts. El papa francès va dir ha obert molts processos, però la realitat diu que es troba amb poques mans esteses per portar-los després a la pràctica. Tot i així, molts dels temes que estan sorgint són els que l'Església rebutjava de posar sobre la taula i això suposa una crida d'atenció que ja no es pot ignorar. Segons ella, estan sortint qüestions vitals que ens mostren que cal descentrar-nos, practicar una escolta activa i ser capaços de posar-nos a les sabates dels altres. Per això, se'ns convida a iniciar un procés de discerniment que suposa posar-ho tot de cap per avall i deixar que Déu tregui el cap. En definitiva, el que ens proposa el sínode és canviar la manera de relacionar-nos amb l'Església, obrint canals perquè la veu de tots i de totes pugui ser escoltada i generant un canvi que s'ha de fer des de baix. Això implica afrontar també el dolor generat pels abusos de poder dins l'Església, perquè si no guarim les ferides de les víctimes, no podrem dir que som una església sinodal. Per acabar, dues notícies més. La primera és la de recordar que, tot i que encara tenim pendent de cobrir la diòcesi de Girona amb un nou bisbe, després de la mort de Francesc Pardo, ara ens hem quedat sense bisbe de Tortosa, atès que el seu titular, Enrique Benavente, ha estat nomenat com a nou bisbe de València, en substitució del cardenal Antonio Cañizares. I la segona és que hem tingut entre nosaltres a Carlos Castillo, l'arcabisbe de Lima, la capital del Perú, en el sopar col·loqui de la tribuna Joan Carrera, celebrat justament al claustre de l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna, al cor mateix de la ciutat de Barcelona, entre els pobres. Recordem que en les sessions anteriors els convidats van ser el cardenal de Rabat, el salesià criat a Badalona, Cristóbal López, expert en diàleg interreligiós, i el teòleg romanès Wilhelm Danke, expert en esglésies orientals i que va parlar sobre el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida. Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui celebrem la Jornada Mundial per a l'Evangelització dels Pobles, dia en què, d'una manera especial, preguem pels missioners i col·laborem econòmicament en el sosteniment de l'activitat missionera de l'Església en aquelles zones on és menys present. Enguany commemorem els 200 anys del Diumenge Mundial de les Missions, que coneixem popularment com a Domun. En aquesta edició, el lema escollit ens remet a la crida que el Senyor va fer als apòstols: sereu testimonis meus. Al llarg de la història, ser testimoni de Crist mort i ressuscitat sempre ha estat difícil, especialment en moments de dificultat afectats per guerres, per pandèmies, per crisis econòmiques. Davant la incertesa que generen aquestes situacions, podem tenir la temptació de culpar els altres de tot allò dolent que ens passa. Així, podem limitar-nos a cercar causes externes per eximir-nos de les responsabilitats. Fàcilment assenyalem com a responsables els polítics, els agents socials, els empresaris o altres gestors de la cosa pública, i fins i tot a Déu. Anem 200 anys enrere i trobarem l'entranyable testimoni d'una jove, Pauline Marie Jaricot, una noia de família burguesa, adinerada, que va morir a la misèria després de sentir la crida de la fe i experimentar un canvi radical de la seva vida. Impressionada per la labor dels missioners i commoguda per les miserables condicions en què vivien, va idear un sistema de recaptació de diners per a les missions, una iniciativa oficialitzada l'any 1822 com a l'obra de propagació de la fe. Aquesta jove francesa, que va ser beatificada el passat 22 de maig, és considerada la precursora del Domun, l'obra missionera més coneguda del món. Els missioners s'han estès pels 5 continents com a deixebles de Jesucrist per evangelitzar, és a dir, per a oferir el testimoni del Senyor. Jesús els envia al món no només per dur a terme la missió, sinó també i sobretot per viure la missió. Ja ens ho deia el papa Sant Pau VI en la seva exhortació apostòlica Evangelii Nuntiandi, quan deia: l'home contemporani escolta amb més gust els testimonis que els mestres. I si escolta els mestres és perquè són testimonis. Preguem pels missioners que treballen lluny de la seva llar. Preguem perquè siguin testimonis fidels a la crida del Senyor. Unim-nos a ells amb la nostra pregària intensa i amb la nostra col·laboració personal, material i econòmica. Us agraeixo de tot cor la vostra contribució en la col·lecta que, amb motiu del Domun, aquest diumenge es fa a les parròquies, centres de culte de la nostra diòcesi i mitjans telemàtics. Benvolguts germans i germanes, donem gràcies al Pare per tot el que fan els missioners. Tots els que hem rebut els sagraments de la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia, som cridats per Jesús a ser els seus deixebles i també els seus missioners enmig del nostre món. Siguem testimonis del Senyor al món amb la força de l'Esperit Sant.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.